per explicar tot el que es necessita per tirar endavant projectes que ajudin a fer la vida millor a les persones que pateixen l'ELA, i que ell mateix denunciava que només hi havien cinc diputats al Congrés. Intentarem que ens ho expliquin, tant els que no hi han anat com els que hi han anat, però així d'entrada, Xavi, no sé què et sembla. No sé, tu coneixes la lluita des de molt a prop. No vull que et posis en el seu cap, no? Però suposo que deu haver sigut frustrant, com a mínim.
Sí, aquesta és la paraula, frustrant, perquè ells fa molt de temps que intenten que el rebin al Congreso de los Diputados amb una comissió com aquesta. D'aquí, del que es tracta és de fer una llei ELA que permeti als malalts d'ELA i a les seves famílies viure amb dignitat, no morir amb dignitat, que per això ja tenen la llei d'eutanàsia aprovada des del 2011. El que volen és viure amb dignitat. I fa molt de temps que anaven darrere d'aquesta reunió amb els diputats. És clar, després de tant de temps, de tantes reunions prèvies que han fet per preparar-se bé la compareixença, arribar i veure que hi ha cinc diputats, doncs la paraula és frustrant. Jo realment no conec com va el mecanisme, no sé si en aquestes comissions és normal o no ho és, però sí em fa l'efecte que és una demostració de molt poca empatia amb aquest col·lectiu, amb tot aquest univers ELA, presentar-se a cinc diputats.
Ho hem explicat abans, però escoltem el que ha dit Unzué.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados o diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. Lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que como mínimo nos estén viendo por esas cámaras, y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley.
A mi em toca moltes parts d'aquest fragment, però quan ell diu que la gent li ha costat física i econòmicament, crec que això es mereix una resposta a l'alçada, com a mínim, dels diputats que no hi eren, explicar per què no hi eren, i de veritat que hi posarem el nas i intentarem saber com ha anat la història. Canviem de tema perquè tenim pregunta del dia.
Com sempre i com és habitual, ja circula per les xarxes i us la traslladem. Aquesta setmana fa 2 anys, no sé si ho recordeu, de la victòria del Barça per 2-4 contra el Nàpols a l'Europa League. Una victòria considerada com la millor exhibició europea del Barça de Xavi.
Fa dos anys,
va ser el 24 de febrer, és a dir, gairebé fa 2 anys. Per tant, avui us preguntem, què ha canviat des d'aleshores? 4 opcions, per posar-vos-ho fàcil. Han marxat els bons, llibreta de Xavi completament esgotada, mals fitxatges o hem trepitjat merda.
Aquí nosaltres dèiem abans, home, hauríem d'haver posat alguna opció positiva, però és que no n'hi ha cap d'opció positiva.
Crec que la corba va cap avall, eh?
És que és evident que 2 anys després la cosa s'ha desmanegat una mica.
I compte, perquè ho hem parlat fora micròfon i els dos tertulians avui tenen molt clara la resposta, però abans volem conèixer, Marta, què diu l'audiència.
Doncs atenció, perquè la majoria dels oients que han participat en aquesta enquesta pensen exactament el mateix que el senyor Vicenç Martí, sí. Creuen que hem trepitjat merda. Això ho pensa un 40%.
Hem de reaccionar, hem de sortir d'aquest fang, hem de sortir d'aquesta merda.
Ja deia el Vidal Quadres.
Això ho pensen un 45,6% dels participants en aquesta enquesta. Han participat 500 persones. A continuació, en segona posició, llibreta de Xavi esgotada. Un 20,5% pensen que aquest és el problema. Un 18,8% pensen que han marxat els bons. I un 15,1% que s'han fet més fitxatges.
A veure, Fernando, què? T'apuntes a la trepitjada?
Està derrotat el Fernando.
O te'n vas cap a una cosa,
saps què passa? Que és que jo crec que és un compendi.
Sí? De totes.
Bueno, també fins i tot aquesta de la merda.
Sí. Pero trae buena suerte, pisar mierda.
Sí. Depèn aquí. No, jo crec que és un compendi en el sentit que és veritat que fitxatges que es volien fer no s'han fet, altres que s'han fet no han acabat de trencar. I alguns del que es van fer el primer any, i per exemple Lewandowski va estar molt bé, en aquest segon any doncs no ha tingut la potència que s'esperava d'ell. Els portuguesos doncs s'esperaven en candaletes jugadors desequilibrants, i no han acabat tampoc de trencar. Cancelo potser una mica més, però també deixa llacunes defensives, i Joao Félix és aquell jugador que té aparicions absolutament brillants, però després desapareix també i no el tornes a veure fins d'aquí tres partits. Llavors, bueno, i en tot cas, també et diré una cosa, és possible que la llibreta de Xavi també hagi...
T'has comprat tota l'enquesta, eh?
Clar,
és que al final...
No podem dir que els fitxatges són boníssims, que no han fallat els fitxatges, no podem dir que el Xavi ha estat com el primer any, perquè tu has dit, l'equip s'ha desmanegat, i el responsable de que no es desmanegui, i hi hagi uns o hi hagi altres, al final és l'entrenador. Un entrenador que veu el seu equip la temporada passada, aquesta alçada, s'ha rebut 8 gols a la Lliga, i aquesta temporada ha rebut 34... no pot estar content. Després explicarà la seva explicació.
Aquesta dada és tremenda, eh?
Això és així.
És tremenda,
això és així. Llavors, tu has fet gols, sí que n'has fet de gols, però clar, encaixant de 8 a 34, ja em diràs aquesta diferència, doncs s'han perdut molts punts que podries tenir.
Mira, Xavi, a tu et faré escollir a una de les 4, perquè sé que tu estàs fent a sobre, explicarem una miqueta res al cromo d'aquell dia i després deixarem que t'explaiguis. Quina d'aquestes 4, o 2 de 4, podríem escollir, de les que proposem, eh? Han marxat els bons, llibreta de Xavi esgotada, mals fitxatges o hem trepitjat merda, com diu el senyor Vicenç.
Una puta merda!
El que estem preguntant al fons és aquí què ha passat.
Exacte.
O sigui, aquí estem preocupats per un partit del Nàpols, que sembla que hagi de salvar la temporada, quan fa 2 anys això va ser una exhibició.
És evident que és la suma de totes les coses, però essencialment perquè jo segueixo pensant que els jugadors que té el Barça són bons, és evident que hi ha hagut una involució en tot aquest mètode que va fer gran el Barça. Si tu mires els jugadors que van jugar aquell dia i que encara estan a la plantilla, són tots pitjors.
Mira, diem l'11, ja que ho dius. Va, recordem-lo.
Són tots pitjors.
Clar, són jugadors que la tendència hauria de ser a millorar. Digues.
Mira, l'11 d'aquell dia, del 24 de febrer del 22, només 5 encara són a la plantilla d'aquell 11 titular. A la porteria Ter Stegen, defensa de 4 amb Dest, Araujo, Piqué i Jordi Alba.
Men.
Mig del camp, Busquets, De Jong, Pedri, i a davant, Adama Traoré, Aubameyang i Ferran Torres.
Val, doncs ja està. Tots els que s'han retirat, s'han retirat. Aquests no podem fer res. Com aquí, probablement, doncs, si entra gent jove i és capaç de rebre les instruccions i la formació adequada, doncs has d'anar millor, perquè d'aquell equip Piqué, Alba, Bussi ja eren veterans. Els que queden, Ter Stegen d'aleshores o el d'ara, mira color, Araujo, ni en parlem, Frenkie, que era un dels millors jugadors d'Europa, en fi, camí de vés a saber on, de Pedri, no cal que tampoc
bueno,
diguem
ja
les coses.
Tampoc tanto.
I Ferran...
Ara és el tiburón, eh?
En fi,
abans era un peixet.
Era el tiburón.
No,
vull dir que és evident. Hi ha hagut una involució i, per tant, a pitjor, tot a pitjor.
Ara, aquesta hora, per cert, comença a trepitjar la gespa de l'estadi Diego Armando Maradona al Barça, s'entrena i intentarem que faci una exhibició com la d'aquell dia. Sí, 2-4 va quedar el Barça, va ser a la tornada dels setzens de final de la fase prèvia, imagina't, de l'Europa Liga. Sí, va empatar un al Camp Nou i va haver de després va haver de guanyar-se la classificació, però fixeu-vos, l'exhibició va ser bèstia, perquè als 13 minuts el Barça ja guanyava 0-2 amb gols d'Alba i Frenkie. Imagineu-vos el Barça ara guanyant una eliminatòria 0-2 abans del primer quart d'hora a la Champions, eh? Insigne de penal va retallar diferències, però Piqué va marcar el tercer abans del descans, i a la segona meitat va seguir l'exhibició, el Barça es va col·locar 1-4 i al final Politano va maquillar la derrota col·locant el 2-4 definitiu.
Però aquesta caiguda, o sigui, comparteixo l'anàlisi, però aquesta caiguda per què passa?
Bueno.
És a dir, és que estem parlant de fa 2 anys, no és que estem parlant de fa 5 anys.
Home, 2 anys és temps.
És a dir, es desmaneguen totes les línies fins al punt que el Xavi Torres acaba de dir que no hi ha cap jugador que estigui com estava.
Però segueixo dient que són bons. És a dir, continuo pensant
que amb un entrenador que sigui capaç. És entrenador.
Sí, en aquest moment és evident. És evident que en aquest moment l'equip és pitjor, juga pitjor, tots els conceptes els fa pitjor, és a dir, la història del futbol està plena d'equips que semblaven desmanegats, arriba un entrenador i els fa rutllar, que és el que jo penso que segurament passarà. Perquè els jugadors, repeteixo, no són tan dolents com les tristes exhibicions que estan fent.
Fernando?
Jo és que no m'aniria fa 2 anys. A veure, fa menys d'un any el Barça va guanyar la Lliga. i li guanyava el Real Madrid, per exemple, sí. I li guanyava l'Atlético de Madrid.
Sí, però a l'Europa League, Fernando,
Europa League. No, no, però, passat, eh? No, però vull dir, si això també era Europa League. Si
sí, la, ja, ja, si el, però, és que, però dius l'any passat, dius l'any passat, és que l'any passat va
sí,
passar
sí,
això.
Sí, no, no, el Barça va caure de la fase de grups, però és veritat que el Barça va caure de la fase de grups de Champions, ben coincidir més o menys tots, que sí que les lesions que va tenir dels centrals en aquella fase de grups i alguna actuació arbitral, si us en recordeu, amb alguna mà que no es va empitar a favor del Barça, van ser decisives. Està bé, aquelles baixes van ser molt, molt... És veritat que el Barça a nivell de lesions no ha tingut massa sort. Però sí que és veritat que fa un any el Barça, bueno, la Lliga la va guanyar amb solvència. No brillantment, no allò amb exhibicions futbolístiques, però sí sent sòlid, sent un equip sòlid. Què ha passat? Doncs que l'equip ha deixat de ser sòlid.
Si no s'ha desmanegat en dos anys, s'ha desmanegat en un.
No, no, t'ho dic perquè quan tu guanyes una Lliga a 38 partits i està en Atlético de Madrid, Real Madrid, Atlético Club de Bilbao, Real Societat, bueno, Sevilla, vol dir que aquests ha sigut millor que ells i per una àmplia diferència de punts, no? Com a mínim has estat més solvent. Que és un, bueno, és algo que no és que sigui espectacular, que a la gent li encanti la solvència, però com a mínim sí que et dona resultats, almenys a la Lliga, que és la competició de la regularitat. I sí que va ser espectacular, per exemple, la Supercopa, quan li va guanyar el Madrid, allà a Aràbia,
sí,
en una final, bueno, que va estar força bé, pressionant, fa un any, correcte,
va ser
el gener de l'any passat, va ser.
Seguim llavors recordant aquell partit, fa més d'un any.
Correcte. Llavors, fa un any que l'equip, doncs, o 9 mesos, que l'equip, bueno, va tenir un emmirallament, us en recordeu, al setembre, que va guanyar 2 partits 5-0, pràcticament consecutivament, contra el Betis i l'Anvers, que després li va guanyar el Barça. Però a partir d'allà, d'aquell 5-0, el Barça no ha guanyat cap partit, tret que crec que Osasuna a la Supercopa,
sí,
amb més d'un gol de diferència. I uns quants els ha perdut i uns quants els ha empatat.
Nosaltres tenim una altra explicació, eh?
Tio, hombre, claro. Bueno, així que tarda, cabrons.
Què tal, mago?
Com el Félix?
Com estàs?
Bueno, pues estoy, que aquí, como siempre, no me llamáis, porque si me hubierais llamado yo te lo hubiera contado.
Mira, li dic una cosa. Crec que demà l'hauríem
pues
de trucar.
Pues llámame.
Crec que demà hauria de ser un bon dia.
Hace ya mucho tiempo que sé lo que pasa, ¿me entiendes? Y os lo voy diciendo. Pasa, pues, que me he cansado. Me he cansado de quemar incienso, de hacer rituales para los putos culés esos que no te dan ni las gracias y te tratan como una mierda, ya lo dije, hombre.
El presidente del Barça nunca me ha enviado ni una cajita de inciensos, tú. Ni media docena de velitas. Azules y granas, nunca.
Aquest és el tema, ja vaig veient què passa. Sí, que tu...
Por lo tanto, bueno, ellos...
Tu t'estàs veient una miqueta deixat de banda del Barça.
Sí, no, yo me estoy viendo que no vale la pena hacer sacrificios por esa gente. ¿Te enteras?
¿Pero qué te hauria d'enviar el president del Barça?
No, nada, nada, no quiero que me envíe nada, tío, eso ya está sepultado, tío, sepultado.
¿Pero aquest és nou? Aquest president és nou? Potser no et coneix, hem de donar-li
no,
temps.
No, ese no es ni president, ese no es ni president, ese le ha tocado la lotería.
Quine?
Tants anàlisis que estem fent i resultarà que el problema ha sigut que no li hem enviat prou desesperes.
Hombre, claro.
Al
y ya avisé al Barcelona que tuvieran cuidado y no me han hecho caso y mira lo que les ha pasado.
Que no vadin perquè tindran bastants censurs. Ara, como mañana no pasen, yo ya no les quemo más velitas, que se vayan a la mierda. Están ganando un pastón y todavía tienes que estar aquí ayudándoles continuamente. Venga, hombre, va, hombre, que les ayuden sus padres, tú.
Venga.
I si no, que les ajude l'altre mago.
Pues aquest és el diagnòstic.
Això, doncs, ja tenim aquí el David Solans.
Això amb un pernil, ho haguéssim arreglat?
No,
amb unes bambes Múnich.
Bambes Múnich, sí.
Perquè ell va molt còmode amb les Múnich.
I galletes, dinosauros i dulces.
I li vam enviar espelmes,
sí,
també.
Sí, crec que li haurem d'enviar un carregament de Múnich.
Pancho Villa, també.
A veure si
una cosa, si tot és per unes Múnich, podem fer fins i tot...
A veure, des de Mundo Deportivo, què es pot fer?
Home, doncs mira, jo posaria uns euros, si cal.
Home. De quantes bambes estem parlant?
A veure, quantes vol?
Què vol?
2, 3...
Ja parlarem amb Xavi Barreda.
Mañana. Un parell, no?, per entrar.
Un parell, dos parells.
Demà us ho explicaré quan me truqueu, us faré la petició exacta del que necessito.
Vinga, bambes,
vinga, bambes, però pago. Hombre, cabrón.
A veure si això ho arreglem. Sí,
anem a la Roca i ho arreglem ràpid.
Qui es mereix unes bambes és el David Solans. Bona tarda.
Bona tarda. Home, les accepto fàcil.
Sí, perquè ha estat suant escoltant a Xavi i a De Jong, que em sembla que ha vingut carregant.
Exactament. Tot just, fa 2 minuts acabat la roda de premsa de Xavi.
Xavi, primer ha parlat de Jong, però, com tu deies, la bombeta, la petita bombeta, l'ha portat Frenkie de Jong, que ha estat el jugador escollit pel Barça per parlar en aquesta roda de premsa prèvia. Suposo que l'han escollit perquè és un jugador que últimament se n'està parlant molt, està omplint portades, s'ha reobert el colabrot de si marxa o no l'estiu, i Frenkie de Jong s'ha assegut a la cadira calentet. El neerlandès ha començat fort a la roda de premsa perquè ha dit que està molt cabrejat pel que escriu la premsa i que està irritat per totes les mentides que ha sentit. Escoltem.
Venga, hem rebut.
Es que, la verdad es que últimamente me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros, la prensa en general, que salen muchas cosas que no son verdad, que... Es que no lo puedo entender tampoco, que algunos de vosotros van diciendo cosas que no son verdad, que son mentira, y que no os da como un poco de vergüenza decirlo. Y yo, es que la verdad, por ejemplo, estáis hablando mucho de mi contrato, de mi situación, que salario y tal, y también es mucho humo, mucho mentira. Es que estoy cobrando como 40 y tal, pero la verdad es que esto es muy lejos de lo que realmente cobro. No voy a decir cifras ni nada, pero es que se han inventado una historia que no es verdad. Y es que estoy muy, muy feliz en el Barça, siempre lo he dicho, es que es el club de mis sueños. Entonces espero que puedo seguir muchos años aquí jugando en el Barça.
Bueno, de Jong cabreado,
sí, ja l'heu vist, cabrejat, irritat, sí, però jo aquí m'agradaria interpel·lar directament a Fernando Polo, perquè hi ha hagut un moment, se li han fet diverses preguntes sobre el tema, perquè clar, ha arribat calent, hi ha hagut un moment que ha interpel·lat el vostre enviat especial de Mundo Deportivo a Nàpols, el Ferran Martínez, no? I li ha dit directament, ¿por qué vosotros contáis mentides en vuestro periódico?
Bueno, perquè
Fernando,
ella ha enfocat la premsa, tota l'estona la premsa, quan diria que... El Xavi potser se'n recorda, que diria que el tema de que ell volia marxar o que s'obria les portes de sortir i tal no es va dir a cap diari, crec que es va dir a una tele, però no passa res, que no passa res.
O va dir Lluís Canut a TV3.
Clar, no passa res.
Efectivament.
Es va dir allà, però vull dir, a mi el que m'ha sorprès és que el que no digui és quines coses li molesten i quines coses s'han dit que no li agraden.
Ha parlat del sou. L'única cosa clar, que ha dit però, específicament és aquests 40 milions.
Clar, però qui ha publicat el del seu sou? Jo ara ho buscaré, però...
Clar, el que s'ha dit clar, aquests dies és...
El que s'ha dit és que el Barça li ha fet una oferta de renovació, que és el que precisament el que l'ha preguntat el nostre company Ferran Martínez, que li ha dit, Ferran Martínez, de Mundo Deportivo, oye, hemos publicado, o se ha publicado, o se ha dicho que tienes una oferta de renovación del club, ¿nos puedes decir si tienes esa oferta de renovación y cuál es la respuesta o qué vas a decir? Y ya es cuando ha dit, y vosotros estáis inventando, y por qué inventáis vosotros el Mundo Deportivo y otros medios estáis inventando... que és el que venia dient abans, de que es vendia i sumo i tal, a la premsa. Ja, però ha respost a la pregunta de si té una oferta del club
no
i si dirà que sí o dirà que no? Ha respost?
No, l'únic que ha dit és que ell voldria quedar-se al Barça, però no ha respost, evidentment, però la pregunta si té una oferta.
No ha respost si té una oferta del club des de fa 3 mesos i què li dirà a aquesta oferta concreta de renovació.
Quina és la resposta?
Home, jo crec que no li agrada, perquè si la té fa 3 mesos i li agradés ja hauria dit que sí. Aquest és el tema.
De fet... Llavors,
a veure, avui ha sortit a matar a alguna gent, però ho ha fet d'una forma tan genèrica que el que ha de fer és dir, escolta, s'ha dit que jo me'n vull anar del Barça, jo ho ha dit tal persona, mentida. S'ha dit que jo cobro tants milions, ho ha dit tal persona o tal mitjà, mentida. S'ha dit que jo tinc una oferta de fa 3 mesos. No és veritat, mentida. Això no ho ha dit. No. Això no ho ha dit.
No.
Llavors, ell va calent perquè es diuen coses, es publiquen coses... Suposo que li deuen arribar
bueno,
d'alguna
forma. I perquè viu un culebrón des de fa temps, sí. que és una muntanya russa. Desapareix el culebrón,
però...
torna a aparèixer, marxa, no marxa,
sí, però
marxa,
cosa, marxa. El que passa és que el Barça, ell acaba contracte d'aquí 2 anys. I el Barça creu que en aquesta situació, quan un jugador està 2 anys d'acabar contracte, és el moment o de renovar-lo, o si no vol renovar perquè vol guanyar més diners del que li ofereix el club, sortir. Però per què? Perquè el Barça es va gastar en aquest jugador 85 milions i si té el perill d'acabar malvenent-lo l'any que ve per 20 milions o fins i tot de perdre'l d'aquí 2 anys gratis, quan ha invertit en ell 80 i pico milions més el sou, doncs no li interessa.
Yeah.
Aquí hem de mirar els interessos dels dos. el jugador té contracte, eh? I sempre es pot agafar aquest contracte i dir que ell no renova ni surt. Aquí està el joc, aquí està el pols entre les dues parts. Però aquí el cas és que jo crec que ell va calent, va rebotat, perquè sent coses i, o li arriben coses i tal, i no sap ben bé per on surt, perquè al final no ha dit, s'ha dit això i és mentida, s'ha dit allò i és mentida, s'ha dit aquesta persona o aquest mitjà ha dit això i és... No.
Però pot anar calent i rebotat, però per què? O sigui, quin és el fons d'aquesta qüestió?
A veure, Frenkie de Jong va arribar aquí el 2019 com el millor migcampista de la Champions d'aquella temporada, una temporada en què ells juguen la semifinal contra el Tottenham, sí, sí, i que són la sensació de la temporada, i ell és el millor jugador. Allà comencen a haver bufetades i finalment, recordeu, sí, que escull el Barça. Arriba com el millor migcampista d'Europa i diríem que avui és un migcampista més, però amb un sou descomunal, encara que hi digui que no. És veritat que arriba aquesta temporada, sí, per un diferiment amb tot aquell show que va fer el Bartomeu, que
per la pandèmia va diferir,
va congelar una part del seu sou i l'està recuperant ara, però el seu sou és estratosfèric. Ha dit 40 no, però jo tinc entès que està per sobre els 30, i per sobre els 30, corregiu-me, hi ha Mbappé.
Sí, sí, sí. No, no,
però no sé si Haaland, ni tan sols Haaland.
Però en aquest cas, Xavi, sí que és veritat que s'ha d'explicar tot, que ara cobra 40, perquè abans no els va cobrar i va cobrar molt menys.
El famós diferit.
És el famós diferiment del pagament.
Però això s'ha dit, jo crec que això s'ha dit.
S'ha dit per tot arreu.
S'ha dit per tot arreu.
Aleshores, que no està còmode, probablement amb la crítica, no està còmode, però és que jo crec que el barcelonisme no pot estar còmode amb Frenkie de Jong, perquè hauria de ser el superlíder d'aquest equip, i no ho està sent, i l'equip cada vegada és més petitet, i a més acostuma a coincidir a bones actuacions de Frenkie de Jong, partits desastrosos. Clar, llavors això fa que hi hagi qui tingui crítica. Em sembla que aquestes alçades de la pel·lícula, que s'enfadi perquè hi ha crítica, és infantil.
Bueno, no, jo si s'enfada perquè surten coses que ell considera que són mentida, a mi em sembla bé que ho digui, però que digui concretament què s'ha dit i qui ho ha dit, si no passa res. El que passa que rajar de la premsa en general...
Clar.
Home, això és fàcil. El que passa amb aquesta rajada i amb aquest empipament que ell ha fet públic avui, i ha sortit dient que estava molt irritado,
sí,
el que no ha fet és respondre preguntes concretes. Perquè t'han fet preguntes concretes, doncs respon. Potser també està irritat amb l'oferta que li ha fet al club, que no li agrada.
Clar, això jo preguntava quin és el problema de fons. Ah.
Perquè sí que li han preguntat, tots sabem que aquest estil de ronça de Frenkie de Jong amb el club ve de llarg. Aquí hem explicat, i la Marta Ramon ens ho va dir un dia, la nostra companya aquí de RAC1, i el Martín Molina també, que hi va haver unes pressions molt fortes al Barça, fins i tot molt agressives, perquè Frenkie de Jong marxés o renovés a la baixa. Clar,
no,
aquí,
perquè marxés.
Perquè marxés i acceptés una oferta.
Sí. Manchester United,
sí, clar, sí.
I per acceptar aquell moment, crec que érem 80 o...
Sí, 80.
Sí, entre 75 i 80.
Ara, aquestes pressions...
És possible que ara ell estigui, potser, recordant o pensant que se li plantejarà un escenari similar a partir d'ara, que és quan el club li ha presentat l'oferta.
Clar, però en aquest escenari li han preguntat, Frenkie, estàs molt irritat i cabrejat, però... Pot ser que aquestes informacions que publiquin diaris i televisions no siguin inventades, sinó que les filtri el club, perquè, evidentment, hi ha aquesta idea ronça que hem comentat. Ell ha dit que no, que creu que són inventades, com s'inventen els noms dels entrenadors, o...
Clar.
No sé si ho pensa, però ho ha dit.
A veure, jo, sincerament, cadascú... Jo parlo per mi, eh? Jo no arribo cada matí a treballar i em sento amb mi mateix o amb dos col·legues i diem, escolta, què ens inventem avui? Lo que intentem... Bueno,
Frenkie de Jong pensa que
una cosa, seria més fàcil.
Sí, sí.
Donaríem menys hores,
sí, sí,
i estaríem més tranquils a l'hora de la feina. Estaríem més intranquils perquè pot sortir un tio a dir que és mentida. Però has de dir que és mentida alguna cosa, concreta i directa. Però disparar a l'engròs contra la premsa en general i sortir ja amb aquesta idea, perquè ha sortit amb aquesta idea,
Sí, és evident, perquè ha explicat els Solans, que és el que volia transmetre. Ara farem una pausa, hem d'escoltar Xavi després anirem també cap a Nàpols, però qui sap el futur de Frenkie de Jong és el Mago, que no cal donar-hi tantes voltes. Pots fer una mica de pèndulo de com li anirà Frenkie de Jong al Barça?
De Jong.
Techón no,
Techón es el rubio de la Holanda de los tulipanes.
Sí.
Sí, va a joder aquí.
¿Veu algun incident que pugui tenir?
Incidentes. Se mueve el péndulo, se mueve... Mira, me marca claramente al péndulo y esto lo interpreto yo, que vaya mucho, mucho con cuidado con las cortinas. Puede tener incidentes graves con las cortinas y con todo tipo de tostadoras. Se le puede quemar el pan, quedar atrapado en la tostadora del hotel y le sale chamusquina. Y el pan quemado es cancerígeno.
Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ara, fins al 25 de febrer, gaudeix d'un 10% de descompte addicional a les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. De dilluns a diumenge, descobreix el més nou de marques com Hof, Vans o Furla amb un 10% de descompte addicional sobre el preu del Village, només per la Roca Village Membership. Uneix-te a Membership a la nostra web o app.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1. Versió RAC1, amb Marc Serra.
De seguida continuem amb De Jong, perquè Pedri... No Pedri, Xavi ha parlat de De Jong. Pedri segurament també, però l'escoltarem un altre dia.
Abans parlem de Legalitas, que és un número que marca moltíssima gent, perquè com que els seus advocats ajuden a resoldre tots els assumptes legals del dia a dia, doncs no pots parar de
trucar. Pedri Nolpa, sempre estàs trucant a Legalitas, no?
Estaremos ahí detrás.
Clar, és que un dia t'ajuden a reclamar una factura...
Porque en el chiringuito no hacemos como en el mundo deportivo. Damos noticias de verdad.
Ja, segur. Sobretot un altre dia redacten un contracte de lloguer, l'altre assessoren en temes fiscals i per això la pregunta és, i tu ja ets de Legalitas?
A veure, deies que Xavi també havia...
Clar, Xavi, evidentment, quan ha sortit després de Frenkie de Jong, doncs...
S'ha trobat amb el marrón de la roda de premsa.
Amb el marrón o no, perquè jo crec que... Xavi, és la meva opinió, eh? Crec que ja sabia que Frenkie avui sortiria a fer la flipadeta, per tant, ja venia preparat i li han preguntat...
Però si que no són entrevistes, són felaciones.
Doncs en aquest cas era una roda de premsa. Li han preguntat quina és la valoració que en fa, si està d'acord o no amb Frenkie de Jong, i la resposta ha estat aquesta.
Vamos allá.
S'ha explayado Frenkie... Yo lo entiendo perfectamente, es que lo entiendo, o sea, cualquier futbolista o persona que está en el Barça siente injusticia, sí, porque se explican mentiras muchas veces, lo entiendo perfectamente, entiendo el cabreo de Frenkie, para mí es un futbolista fundamental, ahora conmigo como entrenador y creo que futbolista para muchos años en el Barcelona, pero ya depende del club, sé que él es feliz aquí, con nosotros ha estado muy muy feliz y es un futbolista capital para mi esquema.
Doncs per Xavi és capital, per ella es quedaria. Ha insistit en la injustícia aquesta que se sent quan sents o veus coses publicades que segons ells no són veritat, però ha volgut deixar clar que no culpen la premsa dels mals resultats o del mal joc.
Nosotros no culpamos a la prensa de que los resultados no están de la mejor manera o como deseamos. No es nuestra excusa.
¿Ah,
pero
no?
Sí que es verdad que, como ha explicado Frenkie, que sientes injusticias muchas veces de que se cuentan cosas que no son verdad, ¿no? Creo que lo ha explicado bien Frenkie. Y en este sentido lo llevan dentro los futbolistas, lo llevan dentro. Pero no es excusa. La excusa es que no estamos quizá al nivel que se nos esperaba,
quizá
en las expectativas, y mañana es un gran momento para cambiarlo. Pero que tenemos que jugar mejor, que tenemos que competir mejor, esto lo he dicho aquí muchas veces. Imagino que Frenkie también lo habrá dicho porque es un tío muy honesto. Él entiende que hay crítica y deportiva, ¿no? Pero hay otras cosas que se es injusto. y lo entiendo perfectamente. A mí me ha pasado también como futbolista, también como entrenador, pero estamos donde estamos. No nos culpamos a la prensa de nuestros, de que no jugamos bien y de que no hay los resultados esperados.
Jo potser estic perdent el cap ja, no? Però alguna roda de premsa sí que s'havia culpat a la premsa, no, Xavi?
Sí, sí.
I havia dit que el joc era bo, per exemple, contra el Granada, va dir que havia estat un accident. O sigui, no va dir que era culpa del joc. I ara diu que sí, que el joc potser és dolent. Vull dir que ara no fa...
El tema de la premsa sí que va sortir algun cop.
Ara em fan saber que Frenkie de Jong ha demanat ell sortir davant dels
mitjans.
Sí, abans, quan m'ho hagués preguntat David, normalment això passa. És a dir,
semblava...
Tenen un Excel allà al club, amb qui ha sortit, qui no ha sortit, però sempre si hi ha una petició expressa d'un futbolista que vol sortir a parlar per enviar algun missatge o perquè li ve de gust, passa per davant de qualsevol.
Sí, l'Excel posava rajada de Jong i me toca a mi. Però ara tornem al Barça, però a Lujas, anem cap a Itàlia, posa una mica de...
Ara.
Posa una mica d'orquestra.
Estem caminant amb els carrers de Nàpols, fa una mica d'oloreta. Veiem a Maradona, evidentment, amb pòster. Veiem molts articles que uneixen a Barça i Nàpols. Ja ho dèiem, ho vam dir ahir i ho diem avui, Marc. El Nàpols no passa ni molt menys pel seu millor moment. És novè del Calcio, del qual encara n'és el cap vigent campió. 9 punts el separen dels llocs d'Europa i 27 punts del liderat que ara mateix ocupa l'Inter de Milà, equip amb qui per cert va perdre la Supercopa d'Itàlia i fa ben poquet l'han eliminat de la Copa amb un 0-4 a casa. Només li queda com el Barça la Champions, però com veuen aquesta eliminatòria des d'allà? Com veuen el Barça? Saludem de seguida Fabio Mandarini, periodista del Corriere dello Sport, que segueix l'actualitat del Napoli. Bona tarda, bona sera.
Buenas tardes.
Grande, Fabio. ¿Cómo es, por cierto, Fabio? Porque aquí la gente dice lo que le da la gana. ¿Es buonasera o buonaserata?
Buonasera. Buonasera cuando ingresa en un lugar y buonaserata cuando se despida.
Ah, perfecto, gracias. Es que aquí le ponemos a todo una I y pensamos que hablamos italiano y evidentemente no es así.
Como yo pienso de hablar español, la misma cosa.
Qué grande. A ver, Fabio, ¿cómo llega este partido el Napoli? ¿Hay optimismo, hay pesimismo?
Hay un quilombo, porque el Napoli está viviendo un momento muy, muy, muy difícil, el peor posible, pues, de los Scudetto. El tercer entrenador acaba de cambiar. Llegó Calzona, que es el entrenador de la Eslovaquia, de la selección eslovaca,
sí.
Y una novedad total, absoluta, su primera vez en el banco como capo, como boss, como el jefe,
sí, sí.
Pero conoce casi todos los jugadores y confían mucho en él, pero tembla la tierra aquí, es un desastre total. Pero Osimhen regresa después de 2 meses, es una recuperación fundamental.
Exacto.
El equipo está marchando muy mal en el campeonato de la Serie A, no ven en la clasificación, en la lista, y podemos hablar de crisis.
Aquí en España, en Cataluña, cuando sí. vamos a hacer un poco las apuestas, lo llamamos la sí. porra, ¿no? El resultado. Sí, no sí. sé cómo se llama ahí en Italia, pero...
Las commessa. ¿Cómo? Las commessa.
Las commessa.
La apuesta es commessa, sí.
Las commessa.
Sí. Un pronóstico.
El pronóstico. ¿Cómo sí. pinta el pronóstico? ¿Cómo va el pronóstico de Napoli?
¿Cómo va? Tenemos que hablar con San Gennaro.
Nosotros somos la Moraneta, voy a decir.
El
Mago Félix.
El Barça es el peor rival posible en este momento. Para mí. Pero el fútbol está siempre muy raro.
Pero se cree que se puede ganar. Se cree que se puede ganar en Italia, Fabio.
Sí, siempre, porque... siempre se va con mucha confianza porque tiene la pasión, pero hablando con la cabeza creo que sea muy difícil porque solamente un entrenamiento por Calzona con el equipo,
yeah.
Y hablamos de un equipo que sale de un periodo tremendo, el peor posible. te digo, es muy difícil, Viana.
Un marrón por abrir.
Claro, decís que le tenéis miedo, o bastante miedo al Barcelona, aunque aquí realmente la cosa no está muy fina. ¿A qué es lo que más miedo se le tiene del Barça? ¿A Lewandowski, que está en racha? ¿A qué es uno de los equipos más grandes que le podía tocar al Napoli en esta fase de octavos de final?
Creo que no se puede hablar de miedo, pero de respeto total por un rival fantástico, fabuloso, con muchos jugadores... muchas figuras, Leva, Yamal, hay muchísima gente del Barça que puede hacer la diferencia. Creo que siempre Lewandowski sea el peor posible, pero no es miedo, es que en ese momento hay confusión total.
Claro.
Y no sabe que tiene de mirar, sea un jugador, sea el equipo, sea Xavi, sea Lewandowski, pero creo que el Napoli tiene que mirar en el Napoli, tiene que solucionar toda la confusión en su casa.
O sea, que si hay un momento bueno para ganar al Napoli es este.
Sí.
Vale, perfecto.
Puede ser.
Eres un infiltrado de...
Es posible.
Ahora, cuidado, porque San Paolo, ahora estadio Diego Armando Maradona, es un campo caliente, sí. Habrá mucha afición, sí. Saben que el solo se pueden acoger a la Champions. Francesco Calzona puede dar aquí ese impulso. Yo creo que quizá lo pueden ver como positivo, ¿no? Que cambiar esa dinámica tan mala que llevaba el equipo.
Sí, eso es una posibilidad, un cambiamiento total, radical... se puede partido como ese se pueden ganar para mí con el corazón, con la ilusión, con la gana de jugar, porque Napoli tiene muchos jugadores de lujo, Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka, es un equipo fuerte, pero no tiene la cabeza. No ha tenido la cabeza en esta temporada. Y quizás mañana sale con nueva cabeza.
Vaya.
Puede ser.
La cabeza para otro día. Bueno, aquí nos acompaña un compañero de Vicentas y Deportes, es un medio internacional que habla perfectamente italiano.
Bueno, a ver si es un poco.
tiene una pregunta muy importante.
Sí, a mí me gustaría saber... los jugadores del Nápoles antes de salir, que comen pizza, o el jugador de la escuadra del Napoli antes de la uscita, menjare pizza napolitana o qué menjare?
La traducción como si estuviésemos a la Champions.
Creo paella.
Porque la pizza napolitana buena, ¿cuál es, Fabio?
Todas las pizzas napolitanas la margherita
sí, con el borde grande.
No, clásica,
toda fina.
Napolitana, es un borde napolitano.
Margherita es una pizza por una reina.
Sí, por Pepe Reina.
Pues he leído algo de
por
eso.
Por una reina. Bueno, una dedica a una reina.
Pues vamos a ver, Fabio, cómo pinta la cosa mañana, a ver con qué Nápoles se encuentra el Barcelona. Un abrazo, muchas gracias.
Adiós, Fabio.
Un abrazo, chao, ragazzi.
Chao, gracias.
Buona serata.
Ahora sí.
Curiós, perquè tot arreu és igual, tot arreu passa el mateix. Deia ell, no? Desastre, temporada, desconnectats completament, però arriba la Champions i ens faran un clic. Serà ideal i tot serà fenomenal.
Exacte, ho ha dit. Clic perquè no ho fem nosaltres.
No, aquí també.
Llega con otra cabeza, ha dit,
Sí. Origen de la pizza Margherita, 1889, els reis d'Itàlia, Umberto i Margherita, passaven uns dies al Palau Napolità de Capodimonte. La reina Margherita Teresa de Savoia havia sentit a parlar de la pizza i li va demanar al cuiner més famós de la ciutat, que era Rafael Espósito, que li preparés... tres tipus de pizza. Perquè deia ella que estava farta de la cuina francesa d'estil gourmet, que era la que estava de moda. I aleshores aquest mestre...
És que no és tot igual.
Dejamos a la chica de los
fruits. De la pizza es va posar en marxa i va crear aquesta pizza margarita.
No, això mira, saps què passa? Que aquest estiu vaig estar a Roma i hi ha un monument aquell que és molt xulo, molt antic, eh? Que li diuen, crec que li diuen el Panteón, que és aquell una cúpula oberta, i allà estan enterrats els reis de la unificació d'Itàlia, que és el Vittorio Emanuele i tal, i el pare o el fill, i també està la consorte, que és la Margherita. I allà, quan et poses aquells auriculars que t'expliquen la història... Explicaven
bé,
això. Només em vaig quedar amb
això.
La resta ha quedat que ja esborrat del cervell, però això pizza, mira, va fer gràcia.
O sigui, me gusta que tengáis cultura.
Vigila amor con anar a Roma con la dona, que jo vaig anar con la meva dona i se va liar con un vendedor de palo de surf pakistaní i se va separar de mi, eh?
Crec que no és el mateix cas.
T'has de preguntar per què.
Si queréis saber mi opinión... Pues,
hombre, Sergio, ¿qué tal?
Que cabe duda, ¿no?, que al final el entrenador nuevo, el Calzone, este al final es como un melón por abrir.
No, se llama Calzone, ¿eh? No es Calzone.
Bueno, pero al final es como un melón por abrir, una braga por bajar, que al final pues no sabe lo que
puede.
La expresión no es esta.
El calzón igual, ¿no? Tú hasta que no lo abres, pues no sabes si dentro te va a encontrar jamón, bacon o si llevará champiñones. Y bueno, ya os dije ayer que yo prefiero mil veces la Rolling Pizza. Más vale Rolling Pizza conocida que Calzone, por conocer, ¿no?, en ese aspecto. Y bueno, os desearos suerte, ¿no?, en ese nivel.
Oye, ¿qué opinas del periodista que hemos entrevistado ahora, que también tiene un nombre...
Fabio.
A lo mejor puedes analizarlo también.
Bueno, la verdad
Fabio
es que...
Fabio Mandarini.
Bueno, sí, quería ponerse un nombre artístico, le hubiera quedado mucho mejor Fabio Panettone o Panacota. Que son postres más típicos de Italia, ¿no? La mandarina, pues ya sabemos todos, ¿no?, que es de China. Un respeto por la cultura, ¿no?
Pero un poco respeto. De respeto que estamos hablando. Respeta a la gente y cállate ya, anda.
Y bueno, que aprenda de Carpaccio, ¿no?, que él sí que escogió su nombre artístico.
A mí me gusta sobre todo el arte moderno, el contemporáneo, un poco más. Pero también me gusta lo clásico. Carpaccio, ¿no?
Sí. Que pesava con el carpaccio.
Con un poco de queso rallado, ¿no?
Bueno, abans que estàvem parlant de les diferències que hi havia entre el Barça d'ara i el Barça de Nàpols, allà també hi havia Jordi Alba, ¿no?, en aquell equip.
Bueno, sí, pues sí, de titular, a més.
De titular,
va fer gol. Va fer gol
i tot.
Sí, sí.
Bueno, jo si voleu lo dic enseguida.
Sí, Jordi, què tal?
La diferència és clara, ¿no? O sea, qui va jugar aquell partit de titular? Tremenda.
Tu,
va marcar el primer gol del partit que obria la LAT. Qui va obrir la LAT?
La llauna.
Y bueno, desde que yo voy a marchar, pues todo el que juguen de lateral izquierdo, pues están Tarach, el Valde, el Cantelo, el altre que había van, que no me recuerdo, todos acaben a la infermería o son un colader. Y después el cambio en aquel partido y la actualidad es muy evidente. No me cal veure el pel de Ter Stegen y el meu per veure el gran cambio.
Eso sí.
Magia turca, mira, toca.
No cal.
Molt millor que la del Mago Pop. Mira, us deixo amb la vostra ratllada del Barça, que aquí a Miami encara queden unes horetes de sol i no puc perdre el Moreno Tropical. See you later, alligator.
Adiós, Jordi.
Molt bé el teu anglès.
Bueno, estàvem amb Xavi, eh?
Sí, Xavi, mira, porto un tall especial per tu, perquè, que t'agradarà, perquè saps que sempre Xavi, quan acaba
quan
els partits...
Quan digui quan treballat.
Exacte.
No, és que m'aixeco i me'n vaig, eh? Aquí
faig un spoiler de la roda de premsa posterior al partit de Nàpols, si perdem, que dirà, m'ho havien parlat, m'ho havien treballat, doncs ell ha explicat què han treballat aquesta setmana.
Para nosotros es fundamental también defender bien, es la Champions, ¿no? Tenemos que atacar bien, pero también defender bien, las vigilancias, que no nos generen contras, transiciones, bueno, lo hemos trabajado, lo hemos entrenado, vamos a ver si somos capaces de defender bien, porque es difícil parar a Kvaratskhelia, Osimhen, Napolitano,
realmente
tienen futbolistas que pueden marcar diferencias a nivel individual también.
Apunteu, han treballat els contraatacs i evitar transicions.
Això
és el que han treballat.
Solans, això que t'agrada a tu, ja t'encarrego un recull de rodes de premsa del Xavi.
Xavi Mix.
I farem un honor, un homenatge a Força Barça i posarem uns pips cada vegada que digui.
Ho hem treballat, ho hem parlat.
Almenys a la prèvia és millor que ho digui al post.
A veure, una reflexió. Jo el que dic sempre quan escolto això, que la gent ja es descollona i tal, o com es digui, però suposo que si ell ho diu públicament en roda de premsa, és que és veritat.
Sí, clar.
I s'ho creu.
Dic jo, perquè tu no diràs una cosa que no has treballat amb 20 i pico tios allà i que sàpiguen els 20 i pico que estàs dient una cosa que és mentida. No, el tema és...
El marró no el passes
a jugadors. No, però la reflexió és... Ho has treballat bé? Ho has treballat força?
Ho han entès?
T'han entès? o és que són uns inútils, els que no entenen res i ho apliquen tot malament.
Si és mentida, a més, el marró no li passes als jugadors perquè vol dir que són idiotes, que no t'entenen.
No, si és veritat, si és veritat, si ho has fet i ho has treballat, tu estàs dient, ho hem treballat i hem dedicat hores, hem dedicat esforç, hem dedicat temps. I aquests o no ho capten, o també hi ha la reflexió de dir, o el meu missatge no s'entén. El que dic és que el que no crec que sigui mentida és que digui que ho han treballat i no ho hagin fet.
Faran un gol a la contra, tu apunta.
És que frega el gag, home, això són moltes vegades ja.
Al nivell professional, tot el que és atacar és complicat. O sigui, treballar sense espais és molt difícil, i això normalment es millora molt amb entrenaments de molta qualitat i de molta repetició. En defensa és diferent. En defensa, que és al revés, és eliminar els espais, tot és una miqueta més simple, no?
Diuen que és més fàcil destruir, no?
Sí, moltes vegades fins i tot es fa parlar, no?, amb la paraula. L'única realitat és que no se'n surten. I aleshores els jugadors tampoc surten dient té raó, som uns inútils. No, calla tothom, no? Calla tothom davant de les paraules de Xavi. Però sí és veritat que quan un entrenador diu permanentment això ho hem treballat i no surt res, queden despullets tots. Ell, que no és capaç de transmetre, i els jugadors, que no són capaços de
fer-ho. Perquè si aquest programa és un desastre, i jo quan comencem a les 3 dic que ho hem treballat, ho hem assajat, ho hem parlat, i continua sent un desastre, o jo no m'he explicat, o els altres no m'han entès.
De fet, hi ha una cosa que funciona i no cal treballar-la, i és escollir sempre la samarreta ideal.
Ara.
Demà el Barça jugarà amb la quarta equipació, l'equipació de la Senyera, i és talismà, perquè de les 8 vegades que l'ha utilitzat hi ha hagut 6 victòries i 2 empats. Mica, per tant,
amb això
podem ser una mica més optimistes perquè estàvem a punt d'un enterrament. Per cert,
si tu em deixes tranquil.
La de Blanc, Xavi, la de Blanc no és ben bé el mateix perquè s'han perdut la meitat dels partits que s'ha utilitzat la Blanca, que ens agrada, però recorda una miqueta al Real Madrid.
Bueno, el Druida Noir, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu, amics?
Com ho veu?
Bueno, aquesta samarreta que han triat, és, no és la samarreta el que porta la sort, no, s'ha de purificar, perquè encara porti molta més sort. Farem un ritual que s'ha de fer en el vestirot, doncs canvien els jugadors amb totes les ropes i totes les coses i tot el jugador. S'ha de fer un ritual amb molt de fum i molt d'incens per invocar els déus celta. Ui. Aquesta samarreta ha de quedar totalment impregnada, fumada, com si sortís del edifici Windsor, hasta que el groc quedi marró de fum i les quatre barres quedin de color granate o negre com el carbó. Molt de fum i molt d'incens, i s'ha d'invocar un déu celta.
A quin?
El déu celta Barça Tuta.
Barça Tuta?
Tuta, que ja vaig fer una vegada la invocació, sí? Aquí i van saltar les alarmes d'incendi.
Sí que és veritat, una fumarada
aquí
tremenda.
Aquí tenim el ritual.
Barça Tuta!
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 Gràcies, esprits.
Realment, fixeu-vos que serà un duel de fe, perquè els dos equips estan francament malament, potser Barça, més el Nàpols que el Barça. Aquí parlaven de San Gennaro, no?, a Itàlia, aquí sí. Parlem de la Moraneta, que sí. Si samarreta, que si ara estem invocant, jo crec que tots estarem creuant els dits i resant que això tiri endavant, perquè el Barça
el convé Johan sempre passar, deia que sabia, aquests partits sempre havien d'acabar en empat.
Perquè no hi havia debat, no?
Home, no, perquè si tu invoques a un sant i l'altre també invoca l'altre sant i els sants ho arreglen tot, clar. Clar, com es fa això?
Clar.
Això passava amb els presidents de futbol, que guanyava a veure qui portava més estampetes de la Verge a l'americana.
L'Opera
en portava moltíssimes, Gaspar també. L'Opera n'hi ha portat 13 o 14.
Si fos per estampetes, el Betis hagués guanyat la Champions cada any.
Què portava vostè?
Jo portava estampetes, medalles, que vaig quedar mitja perú, que m'haig de posar un corset, de tantes medalles que portava. Estava penjades del coll amagades, se'm anava posant gepa i vaig haver d'anar a l'Instituto de la Columna que em fessin un corset per corregir l'esquena, eh? Va quedar un dolor tremendo, eh? I llavors, amulets, també tot tipus d'amulets, salvaunyes, de tot, portava tot.
El que faci falta.
Sí, per cert, presentar-vos una miqueta, perquè hem fet molta broma i realment costa dir-li calzona i no calzone. I no és per fer la broma fàcil, sinó que realment costa de dir-ho, perquè sempre hem escoltat
no sou italians,
el nom
no
de la pizza.
Sí, exacte, bé,
possiblement,
no com vostè.
Però Francesco Calzona és un entrenador amb molt poca trajectòria a les banquetes i menys com a futbolista. Té 55 anys, va néixer a Vibo Valentia, que això està al sud d'Itàlia. Si us imagineu Itàlia com la bota que sempre ens diuen, seria com la part del peu, vale? És a dir, tocant a Sicília, a la part del sud. És l'actual entrenador de la selecció eslovaca, com ens ha dit el Fabio. Compaginarà els dos càrrecs, perquè evidentment ha classificat a l'Eslovàquia per jugar a l'Eurocopa el pròxim estiu, i per tant evidentment no ho vol perdre, però agafarà de moment el Nàpols fins a final de temporada si va bé. Com a jugador, res, va estar una temporada a l'Arezzo, a segona divisió, i va tenir una petita participació a la Copa. Com a entrenador, atenció a la carrera que ha tingut, que no és massa llarga, eh? Va començar fent pràctiques al costat de Maurizio Sarri, precisament al Nàpols, va ser ajudant fins al 2018, després va marxar al Cagliari, on va formar part de l'estaf d'Eusebio Di Francesco, i des de fa mig anyet, més o menys, un any i mig aproximadament, ja va començar com a primer entrenador d'Eslovàquia, i res més, ara el Nàpols. Per tant, no sé si realment serà un impuls o és com posar-se pràcticament un amic d'un amic a entrenar aquest partit, veurem.
Jo m'he quedat bastant tranquil perquè he vist que ho veuen bastant negre, eh? Sé que confien en el canvi de xip a Europa, que és el mateix,
la mateixa situació que aquí. Passarà una cosa, que és que són dos equips que estan molt malament, els dos han de fer un canvi de xip, però un dels dos el farà segur.
A veure.
Només pot passar un.
Però escolta, expliqueu-me el tema del límit salarial, perquè aquí s'hi juga amb pasta, no? Aquí, si el Barça patina...
No, és que no només es juga pasta, sinó que el Barça ha de superar aquesta eliminatòria, i que l'Atlètic de Madrid, que per cert avui juga contra l'Inter, perdi els partits per arribar, però això ja en parlarem, al Mundial de Clubs, que es farà el 2025. Però anem al límit salarial, perquè el Barça necessita guanyar sí o sí al Nàpols per ingressar 10,6 milions d'euros, que suposa passar a quarts, i que el Barça ja té, atenció, inclosos el pressupost que va presentar i la Lliga va validar.
Això em sembla al·lucinant. És a dir,
això és important.
Així, ja ho tenim previst.
A futur. Perquè fan una estimació i la Lliga valora si aquesta estimació és correcta o no. En aquest cas la va comprar, en altres casos no, perquè em sembla que en Barça Estudios i altres coses la Lliga no...
I l'estimació és que el Barça guanya la
posa. Tu imagina't, Marc, que tu comptes amb uns diners i durant dos anys tu no arribes al mínim, que són dos anys que perds a la fase de grups. Però precisament avui la Lliga ha publicat els límits salarials dels clubs després del mercat d'hivern, i el Barça ha sabut que el seu és de 204 milions, 66 menys que el que havia fitxat a l'estiu i 523 menys que el Madrid. Això vol dir que li costarà encara més apropar-se a l'objectiu de tornar a aquesta famosa norma de l'1-1 per poder inscriure fitxatges amb facilitat aquest estiu. Per tant, embolica que fa fort, perquè el Barça només té una massa salarial de 492 milions, i per tant és molt important, importantíssim, com deia ara el David, que aconsegueixi aquesta palanca de 100 milions que tant hem comentat de Barça Studios, i segurament, i aquí és on fa mal el tema, perquè algun dels futbolistes top, és a dir, que tingui cartell, que et puguin pagar un bon traspàs, aquí vam parlar qui seria més adient i qui menys, ingressar diners per la venda com a mínim d'un dels futbolistes de la plantilla.
Que ja no serà més adient o menys, serà qui
rebi oferta, serà qui toqui, no?
Qui rebi oferta. I d'ofertes, jo veig quatre futbolistes només,
A veure.
Frenkie, Pedri,
Araujo
i Lamine.
Lamine,
vas dir tu, ja fa una setmana, que és intocable. Lamine i Gavi, vas dir Xavi Torres, que és intocable.
Jo no ho faria, però dic, si fos un club de fora, el Barça no té gaire més... cosa molt, molt, molt interessant, eh?
M'apunta el meu apreciat Lázaro, que...
Hombre,
José Manuel.
I és veritat que...
Demà bé, eh?
Demà bé, doncs. Sí. És veritat que les directives, aquesta i les que hi havia abans, el que pressupostaven habitualment era passar i arribar fins a quarts de final.
Sí. És habitual, diguéssim.
Sí, és habitual. Sent el Barça un club top, tu planifiques i poses a pressupost que tu arribes a quarts de final. Ara, si caus abans, com ha caigut el Barça aquestes dues temporades,
si
és un
lío
a nivell pressupostari. També pressuposten que hi ha partits que són victòries pràcticament segures, com les del Shakhtar
i
a l'Anvers. Per això va haver ser lío amb la convocatòria
de l'Anvers. I n'hi van haver dos, és a dir, que aquí no...
Sí, però esperaven que la d'Anvers... Tu pots dir, escolta, puc perdre un partit en aquest grup, però el de l'Anvers, en teoria, els dos els he de guanyar, doncs...
Fernando, t'arriba una bona oferta per al teu bon amic Frenkie de Jong i el portes tu un cotxe?
No, però escolta una cosa, aquí 2019-2024 se'l va fitxar com un jugador, ho ha dit el Xavi, era un jugador en teoria per ser referencial no només al Barça sinó al futbol europeu, que és el futbol mundial de referència. És un jugador pel que es va embarallar Barça, que va haver d'anar a Bartomeu allà amb la xequera, però també estaven darrere Pep Guardiola amb el City i el PSG amb tota la seva pasta, i Thomas Tuchel trucant, el que era l'entrenador del PSG. La seva dona va fer un amago de que estava a París, us en recordeu, amb xarxes socials a Instagram, buscant cases o palauets o no sé què. I el Barça es va haver de moure, anar allà in situ, perquè veia que se li escapava. El Barça va fer un esforç, tant a nivell salarial com a nivell de traspàs. Era un futbol prepandèmic, amb la qual la casa era grande i la màniga ampla. Jo crec que aquest jugador no ha retornat la inversió que ha fet el Barça i no ha estat a l'alçada. Només un detall. Porta un gol, diria, que a competició europea. Aquest del que estem parlant que li va fer al Nàpols.
Sí, senyor.
Vicenç Martí, acomiad del programa en italià.
Bueno, gracias a tutti per tanto rato aquí escuchando la esfera y ahora sí veamos la publicidad y la uscita, después viene la Bayonesti y venga, que cuenti los temis y hable de Puigdemonti.
Fernando, Xavi, gracias.
Venga,
gracias.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1. Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
Arriba la Ruta del Xató. L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Per què a Supermercat Plus Fresc són especialistes en frescos?
Doncs perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més fresc de les llotges d'aquí i te'l cuinen gratis al forn.
I si vull que m'ho portin a casa?
Sí, tenen repartiment a domicili i també pots fer la compra online a plusfresc.cat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus, nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC 1.
El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, en Joan Cavall, per exemple.
Joan Cavall, que fort, no?
Què?
I és dels pagesos. Uah, us heu fixat que aquesta setmana totes les notícies tenen noms com que van amb la notícia, noms divertits que funcionen amb la notícia?
Com que noms divertits, què dius?
Lo de les mogudes de Tsunami Democràtic ho porta un jutge del Suprem que es diu Verdugo.
Sí, sí.
I mira, mira aquest titular d'actualitat que vaig llegir ahir al tuit.
Diu, l'encarregada de la lluita contra el tràfic de marihuana és una capitana de la Guàrdia Civil que es diu Elena Cogollo.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat. Clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC, RAC 1. Tots som 1.
Avui, Anna Ballonesta, bona tarda.
Hola,
hem
bona
fet
tarda.
Un programa molt internacional, hem parlat amb Nàpols, sí. I podem connectar amb la casa de Messi. Messi, bona tarda.
Bona tarda.
Que s'està mirant Miami Televisión.
Sí, tenim en directe aquí la Brenda Catalán.
¿Qué es eso?
Qué bueno.
Miami Televisión.
Están haciendo un reportaje sobre los carnavales.
Y para que se terminen de enamorar de este paraíso que es Puerto Vallarta, es
¿pero qué es eso?
Es la emisora de referencia de Miami.
Miami
que se ve una vista espectacular.
Aquí con Alba. Nos ha acusat per si hi ha alguna notícia important que t'interessa.
No, no cal.